Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia a tothom. La nova normalitat serà una realitat fins que el govern espanyol en declari l'acabament de la desescalada. Així ho ha explicat ahir el ministre de Sanitat, Salvador Illa, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, que ha aprovat el Reial Decret que estableix les mesures que presidiran la vida ciutadana quan acabi l'estat d'alarma i l'organització de les competències entre l'Estat i les comunitats autònomes. Illa ha reiterat les mesures ja conegudes i vigents en molts casos, com l'obligatorietat de l'ús de la mascareta, tret d'algunes excepcions, quan no es puguin garantir la distància interpersonal d'1,5 metres i el manteniment de les mesures de prevenció ja vigents en centres de treball i establiments comercials. Aquesta obligació és per a persones majors de 6 anys en tots els espais tancats d'ús públic i en els espais oberts sempre que no es pugui mantenir la distància mínima de seguretat. També serà obligatori portar-ne al transport públic i al transport aeri, marítim i ferroviari, així com al vehicle privat si no hi ha membres que conviuen al mateix domicili. I més coses, el Centre d'Internament d'Estrangers, el CIE, de la Zona Franca de Barcelona, preveu reobrir al llarg del mes de juliol i de forma gradual. No hi ha una data concreta perquè tot anirà en funció de quan es reobrin les fronteres i es puguin reprendre les repatriacions d'immigrants en situació irregular. El CIE va tancar fa 3 mesos en veure que s'havien suspès els vols i es feien impracticables les devolucions i també per no poder controlar els contagis dintre del centre. A més, durant aquest període de tancament s'han començat les obres per tornar a acollir dones després d'anys de ser només masculí. I en plena cultural, el festival grec s'allargarà tot l'any i tot i que concentrarà gran part dels espectacles tindrà lloc entre finals de juny i el mes de juliol. Aquesta és una de les novetats del Grec 2020, que també inclourà una programació en línia. I encara us expliquem en plena religiosa, la Tarraconense acaba de fer publicar una nota davant la crisi industrial i laboral a Catalunya en què se solidaritza amb el sofriment personal i familiar per la pandèmia del Covid-19 i també per una nova crisi provocada pel tancament d'empreses i plantes de producció com és el cas de Nissan Catalunya. Fins aquí la informació, ens actualitzem d'aquí una hora quan siguin les 10.
Ràdio Estel.
El primer i tercer dimecres de cada mes, a la primera hora de Ràdio Estel, el món de les herències amb Bufetes Rojas. Posem al teu abast tota l'experiència de l'advocada Maria Elba Rojas, especialista en dret successori català. El primer i tercer dimecres de cada mes, el món de les herències a la primera hora de Ràdio Estel. Més informació a bufetesrojas.es.
Quins dies tan estranys, oi? Sembla que a poc tornem a la normalitat després de tantes setmanes de confinament. El nostre cos ha patit i sembla que et demana una mica més de cura.
És veritat. Per això Laboratoris Mind ha reforçat el seu servei de comandes telefòniques i la compra online a mind.es. Perquè encara que ja surtis de casa, puguis mimar i protegir el teu cos amb l'aparell ideal en complementació natural, amb només una trucada de telèfon.
Amb una trucada de telèfon?
Sí, trucant al 669-56-17-68. Repeteixo, 669-56-17-68. Aquí pots sol·licitar els teus complements i te'ls porten a casa en 24 hores.
Genial, i que fàcil! I què em recomanaries prendre en aquesta situació?
Dos productes. El primer, Mas Omega Punto Rojo. Són perles que aporten els àcids grassos omega 3 que contribueixen a portar una dieta sana i una salut cardiovascular òptima. Mas Omega Punto Rojo és el complement ideal per la dieta en aquests moments d'activitat controlada. El segon producte que recomanem és Coral Card. Coral Card és ideal per mantenir els ossos i articulacions en bon estat. Coral Card és un producte natural que ajuda a mantenir sanes les teves articulacions enfront de l'envelliment. Ara més que mai necessites Mas Omega Punto Rojo i Coral Card. Aconsegueix-los des de casa i sense desplaçaments. Protegeix-te i truca al 669-56-17-68. Apunta, 669-56-17-68 i aconsegueix Mas Omega Punto Rojo i Coral Card. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial.
Doncs tens raó, vaig a mimar el meu cos amb Mas Omega Punto Rojo i Coral Card. Ara mateix truco al 669-56-17-68 i els hi diré que sóc oient de Ràdio Estel.
Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Mercè Raga. Vist per sentència. Amb Eulogi Broto.
5 minuts que passen de les 9 del matí. Vinga, va, ja tots desperts. Anem a despertar-nos encara més, encara en les notícies del dia, i ho fem gràcies a l'ajuda, i aquesta setmana crucial, d'Eulogi Broto. Ell és jurista i professor de l'ISCREP. Eulogi, què tal? Com estàs? Bon dia.
Molt bon dia, Mercè.
Com estàs, Eulogi? Com esteu, primer de tot?
Bé, bé.
Sí? Ja. Com ho portes?
Tornant a la normalitat.
Aquesta nova normalitat, o vella normalitat, amb vi baixa, que fan menció avui al Punt Avui en la seva portada, Eulogi?
Bueno, sí, ja tot la vida torna amb els problemes de cada dia, la política, etc. Per tant, sí, la vella normalitat. La crispació no ha desaparegut durant la pandèmia i, per tant, tornem a estar com sempre, correcte.
Eulogi, avui en clau judicial ho dèiem, que avui, bueno, bé, aquesta setmana, justament, mira, farà una qüestió d'uns minuts, no sé si estava sintonitzat amb Ràdio Estel, però hem parlat amb Xavier Alegre, jesuïta català i professor de la UCA de Sant Salvador, i és que aquest dilluns l'Audiència Nacional jutjava ha començat a jutjar l'excoronel salvadorenc i exviceministre de Defensa per els assassinats dels jesuïtes i també d'una treballadora i la seva filla, fa 31 anys, Eulogi.
Sí, dues dones i els 6 religiosos. Amb el que sembla va ser una ordre d'estat d'assassinar-los sense testimonis. És un cas molt, molt dur de defensa dels drets humans.
És que és duríssim. Jo, quan estava escoltant l'entrevista atentament, i pensava, és que és duríssim. I a part, el que ens explicava el jesuïta és que, clar, va ser uns crims inhumans, no, Eulogi?
Sí, sí, a més, uns crims eminentment ideològics i per fer mal a les comunitats més febles en un moment de lluita aferrissada per la defensa dels humils, dels desterrats i dels drets humans en aquell país, no? Bé, jo em felicito que la justícia en aquests casos tan clars segueixi el seu camí, i més en un tema que semblava que no seria fàcil. Doncs ja va haver un judici, una condemna a El Salvador, que es va substituir als 14 mesos amb una llei d'amnistia. I, per tant, des d'un punt de vista tècnic, podria semblar que són fets ja jutjats i ja condemnats, i amb condemnes ja complertes. Però, bé, les jurisdiccions internacionals en defensa dels drets humans cada vegada més s'imposen i bé, ens felicitem de que es faci justícia a aquestes persones que van donar la vida en defensa dels seus valors cristians, també en defensa dels humils d'aquells països.
Canviem de qüestió. Eulogi, nosaltres avui és que havíem de parlar del tema, era obligatori, doncs també, com tu deies, no?, de tenir-los presents, encara que hagin passat, malgrat que hagin passat 31 anys, no?, doncs tenir-los presents a Ràdio Estel. Nova iniciativa, però, al Congrés, perquè s'investigui el rei emèrit. Què en penses de tot plegat, Eulogi? Perquè, clar, m'agradaria que ens expliquessis una mica les claus per entendre per què es jutjarà, ara no sé si ho estic dient de memòria, Eulogi, des del 2014 els actes que el rei emèrit va presumptament cometre, no?, perquè llavors ja no és inviolable. Explica'ns una mica aquests conceptes perquè ho puguem entendre.
Bé, és una mica agosarat dir que es jutjarà, perquè tot això encara depèn de que el Parlament voti i que s'autoritzi aquestes investigacions. I
clar, explica'ns una mica el que hauria de passar perquè es pogués jutjar el rei emèrit.
Els dos blocs majoritaris, de Partit Popular i Partit Socialista, sempre s'han posicionat amb un blindatge bastant estricte de la figura del rei, suposo que amb una defensa de la institució, i no ho han permès. Per tant, res fa pensar que ara sigui diferent. Tornant i fent un paral·lelisme una mica estrany, però perquè m'entengui la gent, amb el tema del Salvador, que dèiem, no? Aquí ens hem de felicitar de que sigui la justícia internacional la que ha mogut tot aquest tema, perquè recordem aquell missatge del rei emèrit, precisament, al Nadal de l'any del cas Urdangarín, on ell deia que la justícia és igual per a tots, però sembla que per ell i pel seu fill, com a rei actual, no s'aplica, no? Llavors ha estat la Fiscalia Suïssa amb el tema del blanqueig de capitals, del tren de la Meca i tot allò de l'AVE i aquelles pressions de la presumpta amiga, per dir-ho d'una forma elegant, del rei, declarant que sobre comissions il·legals i de més, la que ha mogut des de Suïssa aquesta investigació. Llavors la Fiscalia Espanyola s'ha vist mig obligada a tirar aquest tema endavant per la pressió de que, si no, clar, la justícia suïssa i altres justícies d'altres territoris no contemplen aquesta immunitat o inviolabilitat del monarca emèrit, no? Per tant, bé, veiem que la justícia cada vegada s'internacionalitza més pels temes que afectin a qüestions de col·lectius internacionals o de capitals internacionals, i des d'aquest punt de vista ens hem de felicitar. Honestament, a Espanya jo crec que això no anirà gaire més enllà. Si no hi ha una voluntat política d'autoritzar aquesta investigació, perquè malgrat que sí que és veritat que es diu clarament que seria pels fets comesos sense ja inviolabilitat, és a dir, després de l'abdicació, i per tant aquesta condició no d'inviolable ja no la tindria, el que sí que és cert és que aquesta tramitació judicial tindria un pes polític molt, molt, molt important, i sembla que els partits que han d'autoritzar-la, perquè constitucionalment recordem que es manté la inviolabilitat del monarca. Evidentment, ara es referiria al monarca al càrrec, però clar, són aquestes qüestions que la interpretació penal sempre ha de ser restrictiva i, per tant, és discutible si el rei emèrit, malgrat l'abdicació, continua o no continua sent inviolable. Sembla que pels fets comesos després de l'abdicació no ho és, però necessita el tribunal, en aquest cas la fiscalia, necessita l'autorització del Parlament per poder investigar i per poder portar això als tribunals. I de moment no hi ha res que faci pensar que els partits, podríem dir més grans, els dos blocs històrics, estiguin per autoritzar aquesta investigació.
Avui també en clau judicial, Eulogi, ens agradaria que ens expliquessis o que ens donessis més detalls per entendre-ho, el cas de Josep Lluís Trapero, que després de s'han reactivat, diria que va ser la setmana passada, no?, els jutjats, la feina als jutjats in situ. Què ha passat aquesta setmana? La Fiscalia ara ha rebaixat de rebel·lió a sedició i obre la porta a una possible desobediència. Què implicaria? Quins delictes implicaria per Trapero i la cúpula anar a presó o no?
Bé, això tècnicament ha seguit el camí lògic. Recordem que el major Trapero se l'està jutjant per uns fets que formen part d'una estructura organitzada per fer el referèndum, diu la fiscalia, ja estan jutjats amb sentència ferma respecte al govern, i dels quals, doncs, tot com tots coneixem, hi ha membres del govern anteriors empresonats i complint condemna. Clar, el Tribunal Suprem ja va dir quin era el tipus penal pel que el condemnava aquests polítics. I, per tant, si no hi havia rebel·lió amb els alts càrrecs, vull dir, consellers, president, etc., no pot haver rebel·lió, podríem dir així, que la gent em mantengui, amb un subordinat que complia ordres d'aquests. Per tant, no pot ser condemnat tècnicament a més pena l'executor d'una ordre que el que ha donat l'ordre. Seria una incoherència ja fins i tot lògica, ja no dic jurídica, no? Per tant, aquesta rebaixa de petició era esperable des del dia que es va publicar la sentència contra els consellers i el president i els Jordis, per dir-ho, no només polítics, i els Jordis respecte al procés de l'1 d'octubre. A partir d'aquí, el judici del senyor Trapero ha tingut una fase probatòria molt diferent a la del judici del govern, perquè aquí s'han negat molts dels fets, i les proves de que hi hagués una orquestració per part d'ell respecte de que els Mossos s'abstinguessin d'intervenir no són clares. Per tant, inclús aquí s'ha rebaixat aquesta alternativa de desobediència que el que implica bàsicament és que la pena de desobediència no suposa en cap cas presó, només suposa inhabilitació. La pena de sedició sí que pot suposar presó, ja ho hem vist, tenim en aquest moment ciutadans ja esmentats, condemnats a presó per aquests fets, no? Per tant, la rebaixa de la Fiscalia de l'Audiència Nacional en aquest cas forma part de la lògica del procediment penal contra el senyor Trapero. La pena màxima no pot ser superior a un cas tancat ja al Tribunal Suprem, i com que les proves són bastant més fluixes, per dir-ho així, doncs fa una petició de rebaixa i una alternativa de condemna que, com que no implica presó i només inhabilitació, pel període que està durant el judici seria un compliment bastant proper a que la pena estigui complerta en breu, no? Entenc que malgrat el que vulguin pensar els partits polítics, en aquest cas el procés està seguint estrictament la lògica judicial.
Eulogi, ja per acabar, perquè avui tenim el temps més curt, ens agradaria parlar amb tu de què opines sobre si podem anar al camp a veure els partits de futbol o no, que jo sé que tu ets futbolero de mena, Eulogi. Estàs d'acord amb aquesta mesura que s'està treballant?
No sé si ens deixaran o no. El futbol sense públic no deixa de ser com un entreno i, per tant, perd tot el sentit. Vull dir, l'espectacle que sigui, inclús l'esportiu, és perquè la gent l'admiri. Sí que es veu a la tele, però perd l'essència si no hi ha públic. A partir d'aquí, evidentment, en aquest moment seria absurd posar en risc, després de tot el confinament que hem suportat, la vida dels aficionats. Espero que si s'obren els estadis sigui ja en una situació de seguretat absoluta. Però si no, probablement la decisió de l'Euroliga de suspendre el bàsquet, la competició, té més lògica que moltes de les que s'estan prenent, que entenc que van més pel tema econòmic que pel tema esportiu, perquè aquest esport sense públic no té gaire interès, inclús pels mateixos futbolistes. L'atenció d'un partit sense públic no... Vull dir...
No és el mateix.
Era la competició fins a extrems insospitats. Sí. Bé, és l'any que algun inesperat doncs, doni una sorpresa i pugui guanyar un torneig com, per exemple, la Champions, donat que aquí el factor camp, el factor que diem la samarreta pesa, el factor estadi, la por aquesta reverencial a sortir a jugar al Camp Nou, al Bernabéu, compte, i si aquest any aquest fet no hi és, podria ser l'any d'un dels humils d'Europa.
Professor de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona, també jurista, Eulogi Broto, moltíssimes gràcies. Cuida't i fins la setmana vinent.
Cuideu-vos, un plaer, com sempre.
Una abraçada.
Gràcies.
Ràdio Estel. Tens cap molèstia aquests dies? Mal de cap? Mala circulació? Alguna contractura? Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia tens una cita telefònica amb els doctors a Salut Natural per tothom. Truca al 93-409-2771 o 93-409-2772 i els doctors atendran en directe la teva trucada. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
El blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende. Estamos de prestao, que hoy el cielo está nublado. Uno nace y luego muere, este cuento se ha acabado. Depende, depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. De depende, de qué depende, de según cómo se mire todo depende.
I nosaltres que seguim avançant, i és que és obvi, si jo et pregunto, depende, tu em contestaràs, de què depende? És que Pau Donés havia aconseguit això, no? Fer de les seves lletres gairebé diàlegs personals del públic que l'escoltava amb atenció. Avui volem parlar d'ell, de qui moria ahir després d'un llarg càncer als 54, gairebé 54 anys, però volem parlar de la seva vessant més solidària. Com sempre parlant de vida, i és que el músic, Ànima de Jarabe de Palo, va col·laborar amb la Fundació Columbus amb un concert solidari contra el càncer infantil. En parlem amb Anna Gómez, directora de la Fundació Columbus. Volem recordar aquell dia, aquell concert màgic, també de la seva tasca i de la importància de la solidaritat, malgrat tot.
De què depende, de según cómo se mire todo depende.
Anna Gómez. Moltíssimes gràcies, bon dia, per estar amb nosaltres avui al programa Primera Hora. Buenos días, Ana Gómez, buenos días.
Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por entrar en directo, Ana. Es todo un placer y sobre todo pues por la inmediateza que decimos aquí, ¿no? Por la rapidez que nos conocimos la noticia de Pau Donés, una noticia que ha conmocionado a todo el mundo.
Sí, y no es para menos, yo creo, ¿no? Al final era un hombre muy querido y en muchos ámbitos diferentes, de gente del cine, gente de la música, obviamente, pero también gente como nosotros, que no tenemos nada que ver con todo eso, pero que pudimos disfrutar de su bondad. O sea, que no me extraña.
Tú lo conociste personalmente, estuvisteis trabajando, como tú bien dices, hoy queríamos destacar pues este punto solidario, punto, gran punto, de Pau Donés. Sí. Claro, se dicen muchas cosas, ¿no? Nosotros lo conocimos como músico, ¿no? Pero es que era una persona, a ver si tú nos lo puedes contrastar, una persona que transmitía una luz especial.
Sí, es verdad, así era. Y una generosidad pasmosa también. Nosotros tuvimos la suerte porque, bueno, tuvimos la oportunidad de acercarnos a él cuando acabamos de empezar como fundación y nos acercamos, bueno, pues con mucha humildad porque tampoco sabíamos, conocíamos al personaje y nos encontramos con una persona pues muy cercana que se prestó a ayudarnos en, bueno, pues en dar visibilidad a un proyecto que acabábamos de lanzar que estaba vinculado con el cáncer, pero en este caso centrado en cáncer infantil. Y bueno, pues nos puso a disposición pues toda su generosidad para lanzar una campaña que coincidía con el lanzamiento de su disco, 50 palos, y en relación a eso, y bueno, siguiendo un poco esa conexión, creamos una acción que se llamaba 50 palos al cáncer infantil, que culminó en un concierto en Casa Batlló, y que fue, bueno, una noche mágica, que nos regaló, pues bueno, los temas más conocidos por él, reversionados con un violonchelo, un contrabajo, piano, y fue realmente una noche mágica.
Maravilloso, ¿no? Pues ahora mismo te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué recuerdo tienes de esa noche, ¿no? Trabajando con Pau Donés y esas grandes canciones.
Sí, pues fue una noche, imagínate, porque también el escenario era muy especial, o sea, era en la Casa Batlló, en un concierto muy íntimo con... No había mucha gente, éramos muy, muy pocos afortunados los que pudimos disfrutarlo. Y él, bueno, en esa gira de 50 palos llevaba una formación musical diferente. Por eso, como te comentaba, llevaba un piano, llevaba un contrabajo. Nosotros en la fundación, bueno, tenemos una historia también con un cello que adquirimos de 1800 y que lo viene tocando el primer cellista de la Orquesta Nacional. Y colaboró con él y tocaron conjuntamente dos temas, que fue La Flaca y Si te veo tiemblo o algo así.
¿Sí?
Y fue una noche, pues bueno, muy, muy especial. Y ya te digo, él era buena gente, pero se rodeaba también de muy buena gente, como no podía ser de otra manera. Entonces todos nos lo pusieron muy fácil y bueno, pues ese es el recuerdo que nos queda, ¿no?
¿Hasta qué punto, Ana, es importante que una persona mediática haga pública su enfermedad?
Yo creo que es muy importante porque, como él decía siempre, le das naturalidad al asunto. O sea, estamos hablando de algo que es terrible, pero que al final nos afecta prácticamente a todo el mundo. Cuando hablamos sobre todo de cáncer, ¿quién no conoce a alguien o de su familia o alguien muy cercano que lo ha sufrido o que está sufriendo en este momento? Pero parece todavía que cuesta hablar del tema. Y como todo, cuando alguien público que tiene ese poder de llegar a la gente, a mucha gente, lo habla con naturalidad, al final lo contagia, ¿no? Y de alguna manera la gente lo empieza a ver como debe ser, ¿no? Como algo que le pasa a todo el mundo, hasta una persona que parece que no es normal, ¿no? Que cuando hablamos de un personaje público siempre lo tenemos como idealizado, como si no fuese una persona normal. Y dices, ostras, es que realmente le pasa a todo el mundo, hasta a Pau Donés, ¿no? En este caso, o sea, es importantísimo.
Vosotros trabajáis contra el cáncer infantil desde Fundación Columbus. Ana, ¿es diferente cómo afronta la enfermedad un adulto que un niño?
Sí, hay muchas diferencias. Sí, también depende de la edad del niño, obviamente, pero hay muchísimas diferencias porque un niño se llega... Yo creo que un adulto lo vive con más sufrimiento, con más conciencia, obviamente. Un niño, no sabes hasta qué punto es consciente de la gravedad de la enfermedad y es muy enternecedor, ¿no? Ver, que es mucho más fácil sacarle una sonrisa, es mucho más... Realmente se van a fijar en las cosas pequeñas, van a saber disfrutar de ellas porque son niños. Entonces, digamos que... Para verlo desde el punto de vista de un adulto es muy duro ver a un niño pasar por un cáncer, pero ellos lo viven de otra manera. Y te dan una lección de...
Te dan una lección de vida, ¿no? Entiendo, Ana.
Sí. O sea, tiene una fortaleza y una... son increíbles.
¿Y cómo se le explica a un niño que tiene cáncer?
Pues eso es una pregunta, claro, depende también mucho de la edad del niño, ¿no? Hay niños que, porque directamente cuando son muy pequeñitos ellos ni siquiera son conscientes de la... ¿no? Claro, es que nosotros le damos como mucha importancia a la palabra cáncer, ¿no? Es como, tiene muchísimo peso. Quizá un niño no sabe que está malito, sabe que tiene que ir al hospital todos los días, o bien a recibir quimio, o bien a recibir radioterapia, sabe que no puede jugar con su... amigos, y quizás se fija más en eso, ¿no? En lo que es diferente en él, que en que tiene una enfermedad que se llama cáncer, ¿no? No va a entender muy bien a lo mejor lo que consiste su enfermedad, pero sí en que de alguna manera lleva una vida diferente al resto. Entonces, supongo que eso es con lo que ellos se quedan, ¿no?
Pau Donés, de hecho, a Ana diría que justamente a la palabra cáncer, tú, lo que nos estabas diciendo, ¿no? Esta, la importancia, ¿no?, de la palabra, él le llamaba el cangrejo.
Sí.
¿No? Es una manera de interiorizar la enfermedad, ¿no? E intentar, disminuir un poco la viralidad, ¿no?, del concepto cáncer.
Sí, es que es una palabra a la que le tenemos mucho miedo.
Exacto.
Por eso, ¿no? Porque es una enfermedad muy desconocida en muchos casos, porque todos la tenemos muy cercana. O sea, al final es algo que le puede pasar a cualquiera y que yo creo que todos somos muy conscientes porque es algo que, como te comentaba, ¿no?, lo hemos sufrido de alguna forma con alguien cercano, creo que todo el mundo. Entonces es como una... a la vez desconocida, pero por otro lado, desgraciadamente, muy conocida, ¿no? Entonces, el hecho de que podamos de alguna forma frivolizar o hablar de esta enfermedad de otra manera, yo creo que es una manera de hacerlo natural y que es que hay cosas que no se pueden elegir, ¿no? Puedes elegir cómo llevar algo que te ha tocado vivir, pero no puedes elegir que te toque. Y en este caso, yo creo que él fue o ha sido... una demostración de vitalidad y de alegría de cómo se puede llevar algo tan duro como una enfermedad como el cáncer de colon, ¿no?
Uh-huh. Por tanto, nos quedamos, ¿no?, con este positivismo que Pavones pues es un claro ejemplo, ¿no?, para cómo afrontar esta enfermedad. Ana Gómez, directora de la Fundació Columbus, estáis en Madrid, Ana, si no me equivoco. No estáis en Madrid. Me dicen que Ana, ¿dónde estáis?
Bueno, estamos en Madrid.
En Valencia.
Valencia.
En Valencia.
Sí.
Ana, no queríamos acabar esta entrevista sin que tú nos explicaras un poco vuestro objetivo como fundación y cuáles son vuestros servicios, ¿no?, que proporcionáis.
Bueno, cuando nosotros comenzamos en 2017 con un proyecto que estaba centrado en cáncer infantil y que tenía como objetivo facilitar el que los niños que sufrían determinados tipos de cáncer pudieran ser tratados con la terapia de protones, que era una terapia que no estaba disponible en España. Entonces, lo que hacíamos era facilitarles es que pudieran desplazarse y derivarse a otros hospitales de Europa para recibir este tratamiento. Por fortuna, desde enero de este año tenemos ya la terapia en España. Durante este recorrido hemos ayudado a cerca de 60 familias a poder recibir este tratamiento fuera de España, pero como te comentaba, ya afortunadamente tenemos esta tecnología en España. Y lanzamos otro segundo proyecto que tiene que ver con terapia génica y con enfermedades ultra raras, con el objetivo de desarrollar tratamientos para enfermedades que afectan a muy poquitas personas en todo el mundo. O sea, ya no son enfermedades raras, son enfermedades ultra raras, porque estamos hablando de que afectan a lo mejor a 100, 150 personas en todo el mundo. Y lo que estamos es desarrollando proyectos basados en terapia génica y facilitando el acceso a estos tratamientos a los niños que sufren algunas de estas enfermedades que son devastadoras.
Ana Gómez, ha sido un placer conversar contigo en estos minutos en Radio Estel, sobre todo para destacar vuestro trabajo, que es inmenso, desde la Fundación Columbus, y sobre todo para destacar, ¿no?, este punto tan solidario de Pau Donés que nos dejaba ayer a la edad de 54 años a causa de los cánceres que tenía. Ana Gómez, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo bien fuerte. Gracias. Buenos días. Adiós.
Ràdio Estel.
Quan sortim de casa, sortirem a un món més solidari i millor, en el que hem de cuidar el bé comú. L'economia estarà ressentida i cal que entre tots li donem una empenta. Et presentem Tres Regalos Solidarios, la iniciativa social sense ànim de lucre per ajudar-nos a recuperar l'economia. Quan surtis de casa, fes tres regals. Un a tu mateix, un altre a un ésser estimat i un altre a algú que no coneguis a través d'una fundació, d'una ONG o de l'Església. Descobreix la iniciativa social que pot ajudar-nos a recuperar l'economia a tresregalossolidarios.com. Nosaltres seguim en directe aquí al programa a primera hora de Ràdio Estel. Mira, ara passen 3 minuts de 9:45 del matí i avui volíem recordar intensament la figura de Pau Donés i per això ara volem oferir-vos una, si m'ho permeteu personalment, una de les cançons, per mi, més precioses de Jarabe de Palo. Es diu Agua.
Ser mi amiga, si por ti daría la vida, si confundo tu sonrisa por camelo, si me miras, razón y piel. Mezcla agua y sed, serio problema. ¿Cómo quieres? caramelo si me mimas. Pasión y ley.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
Ai, aquesta nit, ai, aquesta nit, com cada any... Com cada any s'haurien de pagar els fanals de la plaça Sant Pere. Tot d'una la banda començaria a tocar. El foc es començaria a encendre i el fum i l'olor impregnaria Berga. Evidentment, estem parlant de la Festa de la Patum. Una festa que aquest any, que com molts altres esdeveniments, es celebrarà de manera diferent, confinada. En parlem tot just ara, al programa Primera Hora, amb l'alcaldessa de la ciutat de Berga, Montse Venturós. Molt bon dia i gràcies.
Hola, molt bon dia.
Ai, Déu meu, què li desperta a aquests turcs i cavallets que hem posat per entrar?
Això de molt bon dia avui és relatiu.
És relatiu, és entre cometes, ho deixem aquí.
Correcte.
Jo haig de dir que sóc novata, o sigui que jo, em fa vergonya, alcaldessa, dir-ho. Mai he estat a la Patum, mare meva, mans al cap. M'agradaria que m'expliqués què és per vostè la Patum, no?
Ja et convidarem. Realment és un dia dur per Berga, bueno, dur. És difícil, diferent, excepcional, i per tant, doncs, avui, bueno, a les 12 volem fer, doncs, a la plaça, per, bueno, a l'Ajuntament. Avui a les 12 del matí començaria, doncs, en primer lloc el passacarrers, no?, que és quan, doncs, infantil, que ens trobem, doncs, tots a la plaça en aquesta hora. I realment, doncs, bé, avui un dia estrany, un dia estrany.
Un dia molt estrany. Per tant, què significa que aquest any no es pugui fer una Patum habitual?
Bé, significa, doncs, que... Com a mínim, l'última Patum que es va suspendre va ser, doncs, la de l'any 37 i 38. És a dir, estem parlant que fa més de 80 anys que la Patum s'havia suspès per darrera vegada. I realment, doncs, era el ple de l'Ascensió, doncs, ara ja fa dues setmanes, que era el dia que havia de sortir el Tabal, un dia en el qual, doncs, també excepcionalment votem la celebració de la festa. És durant el ple de l'Ascensió, aquell dia, doncs, tots els regidors i regidores de la Corporació Municipal per primera vegada van votar no en aquest plenari de l'Ascensió. De fet, ja dic, no és la primera vegada que no celebrava una Patum. Des del 1656 sí que celebrava el plenari de l'Ascensió per decidir si hi havia o no, doncs, Patum, i es celebrava aquesta festa. I enguany, doncs, bé, els regidors i regidores, amb tota la recança, hem hagut de dir que no, d'acord, doncs, amb aquesta pandèmia mundial que estem patint.
Uh-huh. I ens avançava vostè que avui Berga s'ha llevat diferent, no? S'ha llevat d'una manera estranya. Això sí, hi haurà aquest programa diferent, fins i tot podrem escoltar la música Patumaire. Quin programa s'ha preparat? Ja ens ha fet un petit abans, alcaldessa. Però quina serà aquesta Patum confinada?
Hi ha diferents activitats, a partir, sobretot dijous, per exemple, demà al vespre, no? Que és quan faríem, doncs, aquesta Patum a la plaça, una Patum completa, no? És el primer dia que hi ha Patum completa a la plaça, el dijous. Doncs demà dijous, doncs, des del Castell de Berga, s'interpretarà, doncs, la música de la Patum per part de la banda de l'Escola Musical de Música de Berga. És una manera també, doncs, d'amenitzar, no?, i d'acostar encara, doncs, aquesta Patum, no?, que Berga es viurà igualment, de manera confinada, però, doncs, això, doncs, de poder sentir, doncs, totes aquelles peces que demà sentiríem a la plaça i que podríem ballar, podríem saltar i podríem viure, doncs, les farà, doncs, l'Escola Música, la banda, des d'aquest castell. Val? És bàsicament una intervenció estrictament musical, sense, doncs, la comparteria i sense, doncs, tot el que, evidentment, doncs, acompanya aquesta festa, doncs, en el decurs del seu desenvolupament. Per altra banda, doncs, també el diumenge, que és un altre dia, l'altre dia que realment, doncs, ja hi torna a haver Patum completa, durant el matí també hi ha Patum de lluïment, doncs, donant aquest dia, doncs, els caps de colla, i jo mateixa farem les ofrenes florals que normalment, doncs, porten les dues gegantes, doncs, de la ciutat. Ho portarem, doncs, directament a les dues residències de la ciutat per, no, per remarcar també doncs, aquesta tasca sanitària que s'ha desenvolupat en el decurs d'aquests últims 3 mesos i per mostrar no, aquest suport i, aquesta, bueno, i aquest agraïment a la tasca desenvolupada pel personal sanitari doncs, aquí a la comarca i arreu. I també, evidentment, doncs, també es farà doncs, aquesta ofrena floral també del ram de la... del ram de l'Àliga, que també portarem doncs, a Caral el mateix diumenge al matí. Farem les dues residències i també doncs, a Gala al santuari, on també, doncs, ja dic, lliurarem aquest ram doncs, de l'Àliga al santuari.
De fet, l'estem escoltant, no, alcaldessa, aquest ball de l'Àliga ara mateix?
Bé. Aquest mateix.
Què sent un patumaire quan escolta el Ball de l'Àliga?
Bé, és el moment, diguem-ne, més solemne, més... és el moment més solemne que hi ha amb tota la Patum, segurament. És un moment en el qual, doncs, a la plaça hi ha un silenci absolut, fins que no comença doncs, la segona part de la música, diguem. I, doncs, bueno, és segurament la peça més significativa que pot tenir doncs, aquesta Patum. O les Patums, bàsicament, Totes i cadascuna d'elles. És imprescindible, doncs, aquesta peça. També és la que sona, també a la plaça, doncs, el dia del ple de la sanció, en el moment en el qual ja s'ha decidit que, efectivament, doncs, també es farà Patum. És la més significativa, segurament.
Avui estem parlant amb l'alcaldessa de la ciutat de Berga, Montse Venturós. Aquesta nit doncs, havien de començar aquestes festes de la Patum. Pels que no són de la regió sanitària de la Catalunya Central i, per tant, no podem anar a veure ni aquesta Patum confinada, sí que hi ha un museu, si no m'equivoco, obert tot l'any, no?, on s'explica la importància de la festa, alcaldessa.
Tenim el museu a la Casa de la Patum, en aquest sentit, que és un museu on es mostra doncs, totes les figures de la Patum durant tot l'any, on també hi ha un audiovisual que l'acompanya, però... Enguany, al no haver-hi Patum, certament doncs estem preparant una altra exposició des de l'Ajuntament de Berga, una exposició monogràfica exclusiva sobre la Patum, doncs que segurament doncs, començarem o posarem en marxa doncs, durant el mes de juliol, la canviarem d'espai també, i per tant intentarem donar un impuls important a aquesta festa durant l'estiu, per tal doncs, que es pugui conèixer també encara més i millor doncs, com desenvolupem aquesta festa i el patrimoni, sobretot, que tenim a nivell doncs, de figures. I de comparsa.
En un primer moment es va temptejar fer la Patum al setembre, cosa que es va descartar. Per quin motiu va ser?
Bé, inicialment, com amb totes les qüestions, no sabíem ni coneixíem com seria aquesta...
L'abast, no?
Quines conseqüències en tindria, exacte, ni quin seria aquest abast. Llavors, inicialment, doncs, el que fem és dir doncs, que posposem, evidentment, que la del juny no es pot fer, que intentarem doncs, que es pugui fer durant el mes de setembre, però a mesura que es van desenvolupant els esdeveniments, doncs veiem que serà complex fer-ho. Per altra banda, doncs, evidentment, també té a veure doncs, tota la qüestió, doncs, això, bàsicament, de la pandèmia, i que veiem doncs, que al setembre no arribarem. I segurament, doncs, això ja hem anat veient també com s'han anat anul·lant diversos esdeveniments, i en aquest sentit, doncs, evidentment, el patronat de la Patum acorda per unanimitat doncs, no celebrar la Patum durant el mes de setembre. Això va ser divendres de la setmana passada.
Per tots els patumaires que ens estiguin escoltant ara mateix, alcaldessa, què els recomanaria per celebrar a partir d'avui la Patum?
Bé, jo recomanaria, sí, seguir els actes, evidentment, doncs, de la Patum confinada, sense cap mena de dubte, però també fer un recordatori doncs, que ens trobem en plena pandèmia, d'acord, que ens trobem en ple estat d'alarma, que ara mateix, doncs, encara que la situació estiguem en una situació de desescalada, doncs, evidentment, la situació de crisi, diguem-ne, sanitària continua i que, per tant, doncs, també siguem curosos i anem alerta, no? Però que seguim, evidentment, doncs, totes aquestes activitats que es desenvoluparan en paral·lel doncs, el que seria doncs, una Patum habitual o ordinària que tindríem cada any.
A partir d'avui mateix i abans de començar, comptant els dies, no? Entenc ja per l'any vinent?
Sin lugar a dudas, i tant.
Doncs, si li sembla, alcaldessa de Berga, Montse Venturós, acabem amb el Ball dels Plens, si no m'equivoco. Li sembla bé?
Fantàstic.
Doncs vinga, moltíssimes gràcies i que tingui un molt bon dia entre cometes. Que vagi molt bé. Gràcies per entrar en directe.
Moltes gràcies, bon dia.
Raül, l'hauríem de trobar un nom així, amb força, pel programa. No sé, jo havia pensat una cosa així intel·lectualment potent com Paidologos.
Jordi, ¿y algo más sencillo? ¿Crédito de síntesis?
Estic pensant, què és el que més m'agrada a mi de l'escola?
L'hora del pati.
L'hora del pati, tots els dimecres a les 8 del vespre.
A primera hora, amb Mercè Raga. Temps de diàleg. Un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
Passa un minut gairebé dos de 2:45 del matí. Continuem en directe al programa Primera Hora d'aquesta casa. I aquest any també celebrem els 700 anys de la processó de Corpus de Barcelona. Amadeu Carbó, responsable de Patrimoni Material de la Catedral de Barcelona, ens en dona més detalls. Què tal? Molt bon dia i gràcies per estar amb nosaltres.
Molt bon dia. Aquí celebrant ja estem celebrant el Corpus, perquè aquest any és molt important.
És que és molt important. A part, aquest any l'Església Arcidiocesana de Barcelona celebra aquest 14 de juny la missa, per cert, una missa que es podrà seguir també per Ràdio Estel a partir de les 6 de la tarda aquest diumenge, i la processó de Corpus Christi a la catedral de la Ciutat Comtal. Un any, com bé ens estava explicant Amadeu Carbó, ja ens ho ha puntualitzat, diferent, per dos motius. El primer, per la realitat que ens envolta i per els 700 anys d'aquesta processó. Entrem primer, si li sembla, aquesta, a la realitat de la crisi sanitària que ens envolta,
sí,
que farà d'aquest Corpus, com vostè deia, una festa diferent.
Sí, a veure, aquest any és una festa diferent perquè, clar, el Corpus, que és una expressió de carrer, de que la processó, la custòdia surt en processó al carrer, aquest any, doncs, la realitat de la crisi sanitària fa que tota la celebració del Corpus d'aquest any ens l'haguem hagut d'empescar per celebrar-la en confinament. Però celebrar, eh? És a dir, el que no hem de renunciar mai és a celebrar i fer festa, no? I això ha volgut dir que tot per l'impuls primer del pinyol, per dir-ho una manera, la gent que estàvem al davant d'aquest 700 aniversari del Corpus, que bàsicament era Arquebisbat de Barcelona i Catedral de Barcelona, vam ja apuntar la possibilitat de fer tota una programació adaptada, sense renunciar a celebrar res, però adaptada a la realitat que ens envoltava, i de seguida vam trobar còmplices necessaris perquè això esdevingués una realitat. Doncs estic parlant de l'Ajuntament de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya, de la Federació d'Entitats de Bestiari de la Barcelona Vella, etcètera, etcètera, no? I gent que l'Associació Cultural Joan Amades, tot un seguit de gent que s'hi ha volgut sumar a la festa. La veritat és que al principi això era tot un repte, virtualitzar i celebrar la festa d'aquesta manera, però jo diria que gràcies a tots aquests companys de viatge i alguns que segur que m'he deixat, això es va convertir en una tasca complexa de fer, però alhora gratificant i fàcil, i ha sortit una programació, jo diria que espectacular.
Doncs volem conèixer aquesta programació perquè volem saber com s'han virtualitzat aquests 700 anys de història.
Sí, doncs és més simple del que sembla i alhora molt complicat. Primer de tot, totes aquestes entitats i organitzacions, què volien aportar en aquesta programació i com ho farien, no? La majoria d'aquestes programacions són de caire telemàtic. Servim les activitats telemàticament en format d'estrenes, bàsicament utilitzant xarxes socials i sobretot utilitzant com a base el YouTube. Llavors, per exemple, totes aquelles conferències o xerrades que volíem fer aquesta setmana de Corpus, doncs s'han convertit en una cosa que es diu televisió Corpus Butxaca, una televisió de butxaca on aquelles mateixes conferències d'alguna manera es presenten cada dia a 6:45 de la tarda, més o menys. S'ha de consultar la programació en format d'estrenes, no? I això toca temes tan variats com, per exemple, una conferència sobre la custòdia i el tron del rei Martí, que és la que es va estrenar ahir, per exemple, o, per exemple, fer una aproximació a les campanes i els campanars dins la festa del Corpus i, en general, també informació sobre les campanes, o, per exemple, una sobre quin és el Corpus, els Corpus catalans, quines característiques tenen, O un altre, per exemple, que ens parla de les processons barroques, que la fa la Maria Garganté, la doctora Maria Garganté, o, per exemple, també ens presenten el seguici festiu, no? Això més enllà, doncs, com ja has dit, doncs, l'Eucaristia, que també serà retransmetre, que és el pilar bàsic de la festa del Corpus, i la processó, que també serà en versió, i ara faré la paraula de moda, no? Una versió indoor i reduïda per dins el recinte de la catedral, no?
Uh-huh. I una missa que es podrà seguir també per Radio Estel, no?
Sí, tot això es podrà seguir també per Radio Estel. O, per exemple, apostes més agosarades, el dijous de Corpus, servirà també en format telemàtic un concert sobre el Pange Lingua. El Pange Lingua, recordem que són un dels himnes de Corpus que Sant Tomàs d'Aquino doncs va escriure per dotar d'una litúrgia pròpia a la festa. Doncs, a partir del Pange Lingua s'ha fet un concert de Pange Lingues, perquè el Pange Lingua ha estat glosat diverses vegades, moltes vegades al llarg de la història, per diversos instruments, per orgue, per clavecí, per flauta, etc. Doncs es fa un concert que se servirà. Aquest concert es va enregistrar el passat dissabte a porta tancada a la Basílica de Santa Maria del Pi, i ara ja l'estrenarem dijous per tot el públic. És a dir, hi ha una gran programació cultural, no? I, evidentment, com hem dit, l'Eucaristia i la processó, i al final de la processó, després de la processó, ja que el seguici festiu no ha pogut acompanyar aquest any a la processó pels carrers de Barcelona, hi haurà una mena d'homenatge cap al seguici que es farà des de la catedral en format de concert d'orgue, que també serà retransmès en directe per les xarxes, no? Amb les músiques del seguici. I després els com balla, això, doncs, per exemple, el com balla de la catedral, aquest any hi haurà una part virtualitzada.
Ah, ara li volia preguntar, l'ou com balla, es podrà seguir veient?
Sí, a veure, l'ou com balla es podrà veure des d'un punt de vista virtualitzat, perquè podrem punxar-lo, diguéssim, en directe, però també es podrà veure amb carniosos, en aquests moments, ara, en aquests moments, hi ha operaris muntant l'ou com balla a la catedral. És a dir, hi havia l'acord, fins i tot, si no s'hagués pogut obrir el claustre, de que l'ou com balla l'haguessin guarnit igual. És a dir, volíem, d'alguna manera, mantenir la tradició, no, que no tot fossin bytes, uns i zeros informàtics, no? Que hi hagi tota aquesta part viva que la mantenim en manteniment, no? Perquè és la força de la tradició, no?, que estigui viva.
Clar, avui estem parlant amb Adeu Carbó, responsable de Patrimoni Immaterial de la Catedral de Barcelona. Ens està explicant aquests 700 anys de processó de Corpus de Barcelona, que aquest any s'han de viure d'una manera diferent. Fins a quin punt Corpus és una festivitat que uneix religiositat i cultura popular?
Tota. Fins a quin punt? No tota. És que la festa del Corpus és la festa completa, la gran festassa. Per què? Perquè el Corpus, des del seu naixement, va néixer pensada per ser pensada per posar en valor l'Eucaristia, però alhora, ja des del seu inici, es va concebre com una festa de carrer on tothom hi pogués ser-hi. És a dir, té aquesta gran cara religiosa i de fe, però també té una altra gran cara que és social, cívica i de representació o de protocol, per dir-ho d'alguna manera, no? I ja des del minut zero, per dir-ho d'alguna manera, la processó es converteix en un acte serveix per veure, perquè ens dona la visió d'una societat perfectament estructurada, de veure i ser vistos. És a dir, depèn la posició que tu ocupes en la processó del Corpus, ets noble o no, o ets poble, ets religiós o ets laic, no? És a dir, cadascú té el seu lloc en la processó. Llavors, per què cultura popular? Primera, perquè aquest esdeveniment ja estava abocat a la cultura popular, i perquè en els seus inicis, la processó del Corpus es vesteix d'una gran quantitat de representacions, teatrals, que d'alguna manera doncs representen quadres bíblics, geografies, vides de sants, o i lluites del bé i el mal, bàsicament, no? És a dir, era com una catequesis vivent posada al carrer, d'acord? Aquestes representacions, per exemple, no? El rei David i el gegant Goliat. Ja tenim un gegant al carrer. Aquests gegants que nosaltres actualment veiem en les nostres festes majors, el seu cordó umbilical, si el resseguim, ens porta als Corpus de finals del 14, principis del 15. del segle XV. I tot el bestiari, a tres quarts del mateix, l'àliga de Patmos, dracs, víbries, tota aquesta gran festassa, doncs bous, molasses, totes aquestes bèsties provenen d'antics quadres, d'antigues representacions que participaven en la processó del Corpus, i que amb un procés molt llarg d'evolució, i moltes coses passen entremig, moltes coses. Hi ha el Concili de Trento, pel mig que retorna a reformular la processó perquè reordena alguns aspectes de la doctrina de l'Església, o, per exemple, el Concili Vaticà II també, o, per exemple, el procés de la Il·lustració del segle XVIII, i que arriba, doncs, també, d'alguna manera, afecten a les processons, acaba donant el producte final, que és el que vivim, que estem vivint.
Estem vivint ara. Amadeu Carbó, ha estat un plaer conversar amb vostè, perquè ens ha donat molta informació i molta vida, i molta passió, sobretot. I nosaltres contents també que es puguin celebrar tot i el que estem vivint aquests 16 anys de processó de Corpus de Barcelona. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, doncs gràcies a vosaltres i fins la propera.
A reveure, que sigui ben aviat. Gràcies, bon dia.
Gràcies, adéu.
Us recordem, doncs, que podreu seguir la missa, aquesta missa de Corpus Christi, aquest diumenge a les 6 de la tarda per Ràdio Estel. Rafa Sanauja, jo sé que tu ets una persona de reptes.
Sí.
Va, primer i últim repte d'avui. Fer la programació amb la flaca,
no,
de fons.
Primer no és. El primer ha estat fer el programa amb tu. No sé.
Tu creus que ha estat un repte?
Ha estat un repte, però jo crec que l'hem superat, no?
Com? Està superat, jo
està
també.
Està superat.
Amb ganes de més. Això
sí,
és important.
Tinc ganes de més. Quedar-se amb una miqueta de ganes de més sempre és important. Doncs la programació d'avui, mercè a les 10:50, Sant Sergi Mas, que avui entrevista a Sergio Martínez, CEO de Hispano Suiza. Una hora més tard, a les 11 del matí, o Déu meu, aquest rànquing amb Miquel Murca, avui es troben a la recerca, atenció, de les 10 dones més determinants de la història. Només han de buscar nou, perquè la decena eres tu, Mercè. A les 12:30, Salut Natural per Tothom, aquest consultori mèdic de la casa. Poden trucar els nostres oients des d'allà per qualsevol consulta al 93-409-2770.
Avui doctor Valverde.
Avui
Jacinto Valverde.
Jacinto Valverde, amb tu fareu el programa i podreu respondre a qualsevol pregunta. A les 6 de la tarda, mirador de l'actualitat amb Ignasi Miranda i un servidor de vostès, que hago doblete, com el Barça esperemos que haga. I el programa és el programa d'actualitat de la tarda, Radio Estel, amb el format de mitja hora que hem adaptat en aquest temps de confinament. Encara estem decidint els temes, però segurament serà una entrevista molt interessant. A les 7:15 tenim la missa des de la catedral. En aquests moments, com ja sabem, Radio Estel portem la missa diària des de la catedral de Barcelona per tots els nostres oients. I a les 11 de la nit, Pàgines que m'han corprès, el programa on Teresa Forcades ens porta les lectures que més l'han impactat.
Rafa, moltíssimes gràcies per la programació. Com definiries la música de Pau Donés?
De Pau Donés, mira, em recorda una mica la senzillesa de Dylan. En poquet diu molt.
Doncs si et sembla, nosaltres acomiadem avui el programa amb aquest sentit homenatge a Pau Donés.
Por un beso de la paca yo daría lo que fuera por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la paca yo daría lo que fuera por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Aunque solo